Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Najat El-Hajmi, autora de La hija extranjera, el viatge cap a la vida adulta d'una filla d'immigrants. Najat El-Hajmi avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, què tal? Com estàs?
Bé, molt bé.
Bueno, doncs com cada setmana procedirem a fer-te la bateria de preguntes. Doncs vinga, comencem. Tens un català perfecte. Quina edat tenies quan vas arribar?
8 anys.
Des de l'ego, tu ets d'aquí, no ets d'allà, eh?
Bueno, per temps sí.
I jo veig una poetessa amagada dintre de tota la teva escriptura.
Ai, gràcies. Tinc molta admiració als poetes. Tinc molta admiració, però no sóc capaç jo de fer poesia.
Bueno, és que et surt en l'escriptura, per això t'ho dic.
Sí, com a molt puc aspirar a fer prosa poètica.
Doncs pues la fas molt bé.
Gràcies.
Ets molt descriptiva. Has llegit a Pío Baroja?
No, la veritat, sí, alguna cosa, però lectura d'institut, em sembla. No...
Bueno, sí, generalment...
No és un autor que sigui de... que s'hagi convertit en autor de referència. Vull dir, és un autor que he llegit, però no...
I has llegit a Joyce?
Alguna cosa.
Sí, bueno, perquè ja ho he pescat, eh?
Sí, alguna cosa. L'Ulisses no l'he acabat, diguéssim, però...
I ara entrant una mica més en la teva cultura, els àrabs sempre es fan el pa, ells?
No ho sé, perquè... no ho sé, la veritat, seria generalitzar molt. Bueno, jo no sóc àrab, eh? No sé si això...
Ah, jo pensava que...
No, jo sóc amazic. Bueno, vull dir, jo vinc de família amaziga, que és l'altra... diguéssim, grup important al Marroc.
Però bueno, està dintre del món musulmà, per entendre'ns.
Sí, sí. Vale. No sempre es fan el pa. I de fet, ara, més, cada cop més, hi ha aquí el compra fet, perquè també ens cansem les dones de fer segons quines coses.
O sigui, hi ha una mena de revelació de la dona àrab de cara a ser la mare.
Bueno, més que revelació és que quan arribes a certa edat ja estàs cansada i l'has fet pa des que ets petita cada dia de la teva vida. Cansa una mica.
Molt bé. Sembla que hagis llegit també a Camilo José Cela perquè passes planes senceres sense posar ni un punt a part. T'hi has fixat amb això?
No. No, és més que res perquè és un monòleg de la protagonista. Llavors, bueno, això fan molts autors.
Bueno, no, però vull dir que...
No, vull dir, no tenia tanta consciència.
Bueno, coneixes bé Vic, oi?
Sí, sí, Vic és el... Jo dic que és el meu segon origen. És com, com el lloc de naixement.
Ja. Yeah. Té algo al mercat de Vic? Perquè hi fas moltes referències.
Sí, faig algunes, perquè és un lloc de... És un lloc de trobada, és un lloc on te passen moltes coses. Llavors, bueno, també em venia bé, per la descripció que fa la protagonista del seu itinerari per la ciutat.
És normal que un pare premi un fill si estudia. Jo no et considero una intrusa. Hi ha un moment de que tu dius que ets una intrusa. Una intrusa a on i per què?
Jo dic que sóc una intrusa.
A la Plana 19, o així m'ho ha semblat llegir-ho. Ja em podem haver equivocat, eh?
Bueno, és la protagonista, en tot cas.
Bueno, perdó, la protagonista, no.
però vull dir, no sé què fa referència exactament. O sigui, no me'n recordo exactament en què...
Bueno, ja tornarem després, doncs.
Sí.
Què passa que per l'islam qualsevol cosa és pecat?
No és veritat, això. Primer, que el pecat no existeix a l'islam. Hi ha el que està permès i el que està prohibit, però no hi ha pecat.
Sí, perquè aquests de l'estat islàmic, tu, són de por, eh?
Bueno, aquests no són representatius de l'islam.
No són representatius.
Home, no tenen res a veure.
M'agrada sentir-ho. Creus que l'islam perdura més per la manca de formació del qui el practica?
Bueno, l'islam perdura, com qualsevol altra religió, pel sentiment que tenen les persones que creuen en aquella religió. No sé si té a veure amb la... amb la manca de formació, no? Vull dir, això és, en tot cas, tindria més a veure en com perdura i com no perdura aquest islam, no?
Suposo que tu no et van triar ni el marit ni la parella, no?
No, a mi no.
Si enyores la teva terra, per què no hi vols tornar-hi? o per què no hi tornes?
Perquè el que m'enyoro és un espai, una atmosfera, un moment que ja no existeix. Són uns llocs que ja no existeixen, perquè el Marroc també ha canviat molt. Aquesta parcel·la petitíssima del Marroc on jo vaig créixer ja no hi és. Vull dir, és aquest entorn rural i s'ha transformat en una altra cosa. I per tant, m'enyoro de la meva infantesa, no m'enyoro només del Marroc.
A quina edat es casen les noies al món rural al Marroc?
Doncs depèn. La veritat que no tinc estudis per saber exactament en quines edats es casen. Sé que l'edat ha anat ha anat augmentant en els últims temps. Si la meva àvia es devia casar als 13 o... Després la meva mare es va casar als 16 i ara cada cop es casa més grans, i de fet el problema és que moltes dones no poden casar-se, llavors viuen realment una situació de molt conflicte pel fet de no poder-se casar.
Però per què no es poden casar? Que no hi ha homes o com va això?
Bueno, hi ha molts homes que han emigrat, això és un fet, vull dir, hi ha molts homes que viuen a fora i per tant hi ha menys homes que dones. Després hi ha molta gent que es casa tenint en compte aquesta qüestió també del poder emigrar, i per tant hi ha una preferència per aquelles persones que viuen aquí i no allà, i per tant hi ha menys, diguéssim, menys mercat.
Per què el teu marit no volen que... Per què els teus pares no volen que tenir una sola queixa del teu marit si et cases...
A veure, és la protagonista, eh? No estic parlant de mi, estic parlant d'un personatge de novel·la. I després estem parlant també d'un entorn rural. En un entorn rural normalment tothom treballa molt, i les dones sobretot. Llavors les dones, a més, el que s'ha fet tradicionalment, que no vol dir que es continuï fent a totes les cases, és que quan una dona es casava, se'n anava a viure a casa del marit, no una casa independent amb el marit, sinó a casa dels pares del marit. I llavors allà passava a ser un membre més de la família, i per tant havia de demostrar la seva vàlua. I la vàlua era en relació a les seves capacitats de treball i a les seves habilitats amb les tasques tant de la casa com del camp.
Per tant, no m'estranya que no es volgués fer una dona la teva protagonista, no? Volia seguir 100% una nena, una mena de Peter Pan, no?
Bé, jo crec que és una protagonista que té molta consciència de les pressions que hi ha tant sobre la seva mare com sobre ella. I llavors, quan un és conscient del que comporta fer-te adult en un entorn qualsevol, és més probable que tingui, diguéssim, que posi una mica de fre a aquest procés de creixement.
Per què es considera un acte prohibit depilar-se?
Bueno, aquesta és una... No, no sé si o es no, pot generalitzar, teva... o sigui, perquè... en el cas de la protagonista, interpreta per la mare que no s'ha de depilar les celles, perquè... Bueno, hi ha tot aquest concepte de que si Déu t'ha donat un cos d'una determinada manera, és d'alguna manera, no és correcte que tu modifiquis el teu cos, no? Però és una cosa que a mi em costa d'entendre fins a quin punt és així o no, perquè hi ha pràctiques contradictòries. Per exemple, en aquest entorn concret del Rif, jo sé que la depilació no es produeix gaire, però, per exemple, en altres zones del Marroc no es produeix la depilació de cames ni de les celles, però, en canvi, del pubis sí, no? Llavors, vull dir que aquí es barregen les creences, diguéssim, de tipus religiós també amb altres coses que no... I que, com que la interpretació també pot ser molt variada, no sé exactament, en tot cas aquí aquesta protagonista és el missatge que rep de la mare.
I per què té que ser tan submisa a una dona musulmana?
Bueno, no sé si ho ha de ser, no? per la novel·la.
Per la novel·la, evidentment, em refereixo a la teva novel·la, que és fantàstica.
Jo és que tampoc no extrapolaria a... Vull dir, hi ha una generalització. O sigui, és, hi ha un, jo crec que més que per ser dona musulmana és per aquesta estructura patriarcal que hi ha a dintre de la, d'aquesta societat i de l'entorn que els hi toca viure, no? En aquest entorn rural, sobretot, en què l'estructura continua sent aquesta.
La henna és per reforçar el cabell?
Bueno, diuen. També forma part dels, diguéssim, dels rituals quotidians de moltes dones que, bueno, que li donen molta significació, perquè es fa servir per moltes coses. Es fa servir per reforçar el cabell, però també per decorar-se les mans, per, no sé, coses molt menys habituals, no? Com, per exemple, és el, a casa nostra és el que es posava els, el melic dels nadons quan acabaven de néixer per curar, perquè per se sequés. Vull dir que és un, bueno, és una, és un element que té molta, molts usos en el dia a dia.
O sigui, pot, deu portar bastant antibiòtic, no? De la forma que m'estàs parlant.
No, no ho sé si porta antibiòtic, però en tot cas la gent sí que li dona una... Bueno, li dona aquesta... Diu que té moltes d'aquestes propietats, no?, d'asèptiques o no sé.
Diuen que la reposteria musulmana és molt bona perquè treballen amb mel. I tu dius que la teva mare, bueno, tu no, la teva protagonista, ho fa amb sucre. Per què has, bueno, posat aquesta diferència?
No, no hi ha cap diferència. De fet, és que no, tampoc no hi ha un coneixement, diguéssim, més acurat de la diversitat de la reposteria marroquina o de la reposteria àrab en general, no? Vull dir que la cuina a tot arreu es va té diferents manifestacions a diferents llocs. A la zona on nosaltres som no es feia servir mel per aquest tipus de pasta, sinó que es feia servir no sucre, sinó un xarop fet amb sucre, que, bueno, que és una cosa que també coneixem aquí, no? Que és molt... que també trobem amb,
sí,
alguna,
no,
amb alguns
aquí,
postres,
sí,
d'aquí, no? Vull dir que no és marcar una diferència, és simplement que la cuina es manifesta de formes molt diferents i hi ha moltes variants a tot arreu. Vull dir, no sé, altres plats també es cuinen diferent a aquesta zona del Rif que a altres zones del Marroc, no? Vull dir,
per què els musulmans no deixen fer ni gimnàsia ni música a les nenes? Perquè jo ho havia sentit, però tu, la teva protagonista, s'hi troba amb això, també.
S'hi troba, concret,
sí,
ella?
Sí, a la pàgina 90-92, diu, no deixen fer música ni gimnàsia a les nenes. Per què és això?
Bueno, hi ha gent que interpreta això, no tothom. O sigui, no tothom pensa així. Hi ha persones que creuen que les nenes han de... jo crec que en la novel·la hi apareix potser més relacionat la gimnàstica amb la qüestió de la virginitat, de la pèrdua de la virginitat, perquè és, bueno, és una de les advertències que et fan per no... perquè igual saltant o així pots... bueno, pots produir, se suposa, aquest trencament d'aliment, no? Però són maneres d'entendre... tampoc no sé fins a quin punt podem dir que és una qüestió relacionada amb, diguéssim, amb la religió, no, perquè bueno, són creences que a vegades... jo no sé de quina manera es pot a partir de quins textos es pot interpretar aquesta... En tot cas, ensenyar el cos... diguéssim que no és el més, no sol ser el més recomanable, no? I si les pràctiques de... I lo de la música, per exemple, ja és una interpretació molt, diguéssim, jo trobo que molt esbiaixada, perquè ve que hi havia música a l'època del profeta Mahoma, no? Però de vegades es barregen les creences particulars amb les generals, no? I donem per bones unes interpretacions i potser no ho són tant, no?
L'imam predica el que li sembla o el que diu el Coran? Vull dir, el que li sembla o el que ell interpreta?
Bueno, dependrà de l'imam. Vull dir, n'hi ha de més formats, n'hi ha de menys, n'hi ha que tenen més coneixement de les fonts que, bueno, que serveixen per legitimar el seu discurs i n'hi ha que menys, no? I en tot cas, el que és l'imam, vull dir, és una persona en general contractada per la comunitat I per tant, normalment sol adequar el discurs al que vol escoltar la comunitat, no al revés.
O sigui, l'imam viu perquè una sèrie de... una comunitat musulmana,
sí,
el lloga, per entendre.
Sí, sí, no, és que és una associació normalment que li paguen el sou, vull dir que no, que depenen... I la prova és que en molts llocs, quan el discurs de l'imam en concret no ha agradat, se l'ha canviat.
Està arreglat lo de les cues de la subdelegació del govern perquè eren tercermundistes.
Sí, bueno, no és que estigui arreglat, però em sembla que ara està en interior. Jo diria, és que ara, com que no he hagut de passar pel tràngol de fer cap tràmit d'aquest tipus de fa molt de temps, no ho controlo, però almenys ara està a dintre, no? Està en una sala d'espera, m'agafen un número i sense policies a cavall que et posessin a enfilar, no? Que és de les coses més denigrants que li poden passar a un ésser humà.
El Fòrum Intercultural ha existit o és una ficció teva?
N'han existit molts, en molts llocs.
De vegades sembla que tenen rius de les teves tradicions, pot ser?
Home, és que d'humor se n'ha de posar en tot, no cal solemnitzar-ho tot, no? Vull dir, jo crec molt en la ironia com a manera també d'encarar la realitat i de digerir l'absurd de vegades, no només de les tradicions, sinó de com es formulen, es reformulen i com en són de contradictòries les maneres com la gent interpreta, no? Aquestes tradicions.
Què has de fer per ser una vestidora, tu? Que això m'ha quedat intrigadíssim, m'ha deixat intrigadíssim. Tu,
doncs comprar molta roba de núvia, d'aquestes que tenir tota la, diguéssim, saber maquillar, saber pentinar i saber vestir i saber posar la núvia en el seu lloc perquè li puguin fer les fotos i saber-la acompanyar en tot.
Però llavors és una senyora que llogueu. No, jo pensava, de la forma que ja ho he llegit, que no fos algú de la família.
No, és una... Normalment és una persona ara... També és un costum que, per exemple, aquesta zona del Rif nosaltres a casa no hi era, però d'un temps cap aquí és una cosa que es fa més en les ciutats àrabs. Doncs, bueno, s'ha incorporat i és una persona que llogues per al casament i que et vesteix, et maquilla, et pentina i et col·loca al lloc.
No es controla la consanguinitat a l'islam, perquè tu parles d'un marit cosí aquí.
Sí, bueno, és que els cosins no es considera, no es consideren relacions incestuoses entre cosins.
Sí, no hi ha consanguinitat segons l'islam.
Sí, no es considera que sí. Tiets sí, però cosins no.
Entre els musulmans tu ets una progressista, no?
Bueno, és que jo no soc musulmana, jo no soc creient.
No ets creient, res
no.
Més. Ets llaminera, tu, per el que sembla, la protagonista n'és molt, no?
Llaminera, sí, bastant. No.
El mocador és incompatible amb una feina amb l'administració?
Doncs depèn de l'administració. L'administració és qui posa les normes i de vegades decideix que no es pot admetre algú amb un mocador a treballar-hi, no? La qual cosa suposa un doble greuge.
Per què un doble greuge?
Doncs perquè si la persona porta el mocador perquè l'ha triat lliurement, no sé per què se li ha d'impedir l'accés a una determinada feina, si el que val són les capacitats d'aquella persona. Si el mocador el porta perquè està obligada per algú o perquè se sent pressionada o el que sigui, llavors se l'està sotmetent aquest doble greuge perquè té una discriminació per part de la seva comunitat, com si diguéssim, però en té una altra per part de l'administració, que no li està facilitant precisament una cosa tan important com la independència econòmica, que és el que et permet després poder decidir, poder triar.
Tampoc cobra una mitjadora, una mediadora, que en dius tu, una mitjadora.
Ah, sí, cobra molt poc, realment. Bueno, no sé, depèn dels llocs. També això de mitjancera cultural, tampoc no sé, no sabem exactament què és, perquè molts llocs n'hi han i a molts llocs fan tasques molt diferents entre elles, no? Però, bueno, hi ha llocs que realment és una tasca molt poc reconeguda, molt poc prestigi, no? D'altres llocs això és normalment administració local, i algunes administracions locals sí que han fet esforços perquè, clar, és una posició, de fet, de molta responsabilitat i moltes vegades amb un lloc que no és gens fàcil, no? Perquè t'has de relacionar amb persones molt diferents i aquestes persones normalment creuen que tu tens més poder del que tens en realitat.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre distret de l'experiència d'una noia nascuda al Marroc i criada a Catalunya. És preciós, llegiu-lo.
Shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis.